Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Fem tertúlia literària amb la Pilar Ortuño i la Dolors Bosch. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
La lectura d'aquest mes és Hamnet, de Maggie O'Farrell. I totes dues es veu prou cofoies, prou contentes amb la lectura que heu fet, eh?
Sí, perquè a més, a veure, hi ha una cosa que m'agrada molt, i és que és una dona del 77. O sigui, una dona jove.
Va néixer al 72, eh?
Ai, 77, 72. Oh, perdona, sí. Perdona, 72. O sigui, que és una dona jove. O sigui, és una dona viva, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, que està escrivint, real, actual, i això a mi m'agrada. O sigui, penso que, a part que el llibre m'ha agradat molt, però això ja és a part. Però bueno, la Pilar, expliqui les seves experiències, que han sigut diferents, perquè
sí,
jo perquè tenia referència de l'autora i ella em sembla
exacte,
que...
Exacte, expliquem als oients. La Dolors ja coneixia l'autora i havia llegit un parell de llibres seus. I la Pilar anava verge completa.
Totalment. O sigui, és el que m'ha impactat d'aquest llibre, perquè, esclar, el vaig començar i no sabia res. I llavors, per mi ha estat un descobriment, perquè pensava... O sigui, mentre li anava llegint, pensava que estrany, que en aquest llibre no hi ha cap noms, perquè els protagonistes són l'Agnes i el tutor. O sigui, l'Agnes té nom, però sense cognom. I la seva parella és el tutor, sempre el tutor o el fill del guanter. Pensava, bueno, i a tot arreu, i pensava, que estrany que aquest home no li posin nom. I, bueno, el llibre comença amb la mort d'un nen d'11 anys. Ja t'ho diuen des del principi, que això es pot dir, que és el Hamnet, que és bessó de la Judit, la seva germana, el gran amor entre aquests dos bessons. I, bueno, el llibre va al davant i al darrere. O sigui, va començar amb la mort del nen, però després va descobrint tota la història d'aquesta parella, l'Agnes, que és una persona independent, o sigui, té un germà, que el Bartolomeu, que tots dos es van quedar... La seva mare va morir quan va néixer aquest nen. I ella ha crescut una mica salvatge, perquè el seu pare es va tornar a casar, ha tingut molts fills... I
en una societat molt patriarcal, molt com és l'Anglaterra de finals del segle XVI i principis del XVII.
Sí, sí, comença, o sigui, la història comença des del 1580 i acaba, bueno, el 1616, tot el llibre va amb això. Llavors, molt curiós, l'Agnes, ja et dic, que és aquesta persona que viu en una granja, que té un falcó, un xuriguer, que ella sempre diu, ai, un xuriguer.
Perquè no és ben bé un falcó.
Exacte. I llavors, semblant. Aquest, el pare del tutor, és un guanter. I, bueno, té deutes i tot això, i llavors fa que el seu fill baixi a aquesta granja a donar classes de llatí als germans de l'Agnes. I s'enamoren, vull dir, la coneix i s'enamora, veuen alguna cosa entre si, perquè l'Agnes té un sentit que coneix a les persones, les agafa de la mà i ja sap una mica com va. El que passa és que ella té 26 anys i ell en té 18. Això és poc acceptat pels pares d'ell. O sigui, no saben com fer-ho, però s'enamoren realment. I llavors ella li diu, l'única manera és que em quedi embarassada. I llavors es queda embarassada.
Pasqua abans de Rams, no?
Pasqua abans de Rams. I llavors
ho
han d'acceptar.
Ràpida, o sigui, és una solució que, com pots veure, fa segles que es fa.
Que es fa. Vull dir, els pares no ho accepten gaire, però ho han d'acceptar, perquè ella es casa. A més, ella té una bona dot, que el seu pare li havia deixat, i també els interessa, perquè econòmicament la família del tutor no està...
Sí, no està en deute amb l'altre, una mica.
Exacte. I llavors, bueno, es casen, els hi fan una caseta molt estreta, i van, tenen primer la nena, la primera, la Susana, i després tenen els bessons. I tota la història, pues, va parlant al davant i al darrere, o sigui, el sacrifici de l'Agnes pel seu marit, com l'estima, que veu que ell no és feliç.
Un marit
tothom,
molt absent.
És absent perquè ella...
Se'n va a Londres.
Però perquè ella ho busca. No,
ella
la que li demana.
Ella l'empenya.
És la que li demana al seu germà, perquè diu, si ell ho diu al seu pare, s'enfadarà. Llavors, ella li demana al seu germà, que com té una mica dominat pels diners el pare del tutor, que no direm encara qui és el tutor, perquè...
Ens esperarem.
Jo m'hi he assabentat a les últimes 10 pàgines, perquè no sabia res del llibre. Si saps, si busques alguna cosa, saps de seguida de qui es tracta, no?
A la contraportada no ho diu, tampoc.
Parla de l'obra de Hamlet i Shakespeare, ho posa al darrere. Ara ja ho he dit.
Ja està, ja ho hem dit.
Ja ho hem dit.
Però crec que no podíem mantenir gaire més el suspens.
No,
però
per mi ha estat una sorpresa, perquè no vaig associar-lo a l'idea de la Dolors. Per mi, Hamlet pensava que li havia posat aquest nom a aquest llibre pel Hamlet, i no ho vaig deduir al revés, que Hamlet, perquè realment és una obra històrica. Vull dir, aquesta dona ho ha treballat molt, perquè he vist la bibliografia que ha utilitzat i és, lògicament,
és
una novel·la.
Però és que se sap molt poc de Shakespeare.
Expliquem-ho bé, eh? Aquest tutor és Shakespeare. L'Agnes és la seva dona.
L'Anne Hathaway.
I aquest nen que mor només començar la novel·la, la història, és un fill de Shakespeare, que es deia Hamnet, i després ell, en memòria seva, va batejar com a Hamlet un dels seus personatges més famosos.
Sí, perquè en aquell moment els dos noms es barrejaven, eren quasi iguals, o sigui, es consideraven que eren iguals, o sigui, era un canvi de lletra, o sigui, no eren dos noms diferents. Llavors, bueno, està bé, perquè ell, d'aquesta manera, sembla que el Shakespeare es diguem-ne, ho distancia.
Es desdobla una mica, no?
Jo penso que l'important del llibre, a part... Bueno, les descripcions són delicioses, però a part d'això és com com viuen el dol de la mort del fill tota la família, perquè tothom té la seva manera. O sigui, la germana bessona d'una manera, la germana gran d'una altra, el pare d'una altra, la mare d'una altra. O sigui, la mare es desespera, perquè la mare, diguem-ne, es dedica, és com medicina natural. O sigui, cura, la gent li va a demanar consell. I quan veu que té el fill que se li mora i diu, no puc fer res, que està aquesta impotència, això crea... És que està explicat d'una manera que és que et crea com una mena d'angoixa de dir...
Fort,
no? I això, i quan explica, quan el noi és mort, quan explica l'enterrament i com allò és impressionant. O sigui, tot aquell tros... Perquè el començament, jo diria, que és com molt rural. Vull dir, va explicant.
Ells viuen a Stratford.
Sí, viuen a Stratford, estan junts, estan al costat dels pares, el pare molt dominat, perquè s'ha de dir que el pare pagava en el Hamlet, ¿vale? Mm-hmm. O sigui, que era normal en aquella època, no s'ho qüestionaven. I el fill no és capaç d'enfrontar-se al pare. O sigui, no és capaç, o sigui, té sort de l'Agnes, perquè si no se n'hagués sortit. O sigui, la manera que ell ho ficciona, i que, a més, hi ha totes les biografies que hi ha de Shakespeare, estan poc documentades. Jo penso que hi ha molta ficció, inclús en les que, diguem-ne, que són històriques. Sempre tot, a més, en l'Agnes l'han tractada molt malament, deien que estava boja, deien que era analfabeta. Vull dir, o sigui, l'Agnes, vull dir, ha estat molt maltractada.
Però
molt.
Té una fortalesa increïble davant dels sogres, perquè el sogre és així, que pega. I l'àvia, la mare del tutor, la Mary, després la tracta... Se li veu aquesta dona, és que reflexa els personatges, el que li deia la Dolors, te'ls fa sentir realment. Perquè aquesta mare, al principi, esclar, es nega rotundament que el seu fill de 18 anys, però després, com l'acompanya, i en el moment de realment tristesa, el que deia la Dolors, jo ho he sentit el dolor d'aquesta mare, d'una manera que realment...
Però mira, és curiós, perquè la mare entén el dolor de la seva jove, per dir-ho d'alguna manera, perquè ella també s'ha mort fills seus. I llavors és en el moment que ella l'entén. O sigui...
Quan connecten, no?
Quan connecten, perquè clar, o sigui, fins aleshores pensava que no era boja. En el moment que veu el dolor que té ella i pensa en el seu dolor, el que passa que després, com diguem-ne, gestiona el dolor... Ella ja no hi està tan d'acord. O sigui, l'acompanya, però ho veu d'una manera diferent i la controla molt, perquè se li escapa. O sigui, inicialment, ningú l'entén. Llavors, per exemple, el primer fill el té al bosc, s'escapa i té el fill al bosc.
Filla, la Susana.
La Susana, o sigui, el gran. I la petita es vol, amb els dos, que pensa que en porta un, però que en té dos, doncs també vol escapar-se i no pot, perquè ja no té forces per fer-ho. Però aquell tros també és... El tros del naixement dels bessons és impressionant. Vale? Mm. O sigui, però tot això és molt rural. Però després fa com un tomb, perquè Shakespeare, vull dir, les coses li van bé, envia molts diners, només es preocupa de la família, que una casa... Que... Llavors, la filla que s'ha fet gran, la Susana, li porta els contes. I ell es comunica amb la seva filla en lloc d'amb la seva dona, Diu, compra'm això, fes allò, ja sé que hi ha un terreny allà, saps o sí?
És que l'Agnès no sap escriure ni llegir, vull dir, s'aprèn algunes lletres, però ella no en sap. Llavors és la filla gran quan es fa qui ho porta, perquè realment fan una fortuna. Tot i que ell viu tan auster,
bueno, això és bo.
Tan auster a Londres, sí, viu d'una manera que no es gasta res. Si no
tot és per la família.
Tot és per la família, o sigui, el seu gran amor a la família.
Sí, i ella, l'Agnès està com enfadada, perquè, clar, o sigui, en el moment que es mor el fill, ell marxa. I arriba un moment que es desconnecten totalment, no es diuen res, ni escriu, ni diu res. I arriba la seva madrastra, que
Joan,
la té, li té una mania espantosa, li va i li ensenya un cartell de l'obra de Hamlet. I ella diu, això, com és possible que estigui el nom del meu fill en un paper? Com és possible? Llavors se'n va a Londres a veure què ha passat. I fins que no descobreix on t'està escrivint, llavors ho entén tot. O sigui, és boníssim.
En una habitació de mala mort.
Sí. A més, hi ha una descripció. Mira.
Sobre d'una fonda, no, em sembla?
Sí, sobre una fonda.
Sí. O sigui, hi ha una descripció de la màgia. Perquè, és clar, els temes es tracten molts temes, eh? Però hi ha un tros que a mi m'encanta, que és la màgia del teatre. Diu, l'Agnès no pot evitar donar-se... O sigui, està dintre del teatre i està a punt de començar, eh? Hi ha molt soroll. Llavors l'Agnès diu, l'Agnès no pot evitar donar-se que la multitud que l'envolta està completament callada. No parla ningú, no es mou ningú. Tothom està completament concentrat en els actors i en el que diuen. I és com si un mag o un bruixot hagués brandat la vareta sobre el lloc i els hagués convertit a tots en pedra. M'he saltat
quan,
un tros, eh? Sí. No ho he fet tan llarg.
És que quan ella entra al teatre, allò és un guirigai tremendo, n'hi ha baralles, vull dir, la gent menja, es tira, i després, quan surten els actors, és el que ha dit la Dolors. Hi ha el silenci, com ella ho veu. I, a més, parla pues, del Glof, no?, del Glof Teatre, perquè és el Shakespeare... El
teatre està... rodó, no?
Sí, encara
es visita.
Es visita, sí. Ara està preciós, vull dir, perquè es va cremar, em sembla que el 1607
sí,
es va cremar i es va reconstruir. Però... És molt maco. I una cosa que no han comentat, tot això és la història, és, o sigui, en principi el fill mor de la peste. O sigui, la mort del fill per la bessona, o sigui, comença quan el fill, la nena, és que ja t'ho posa
sí,
allà,
però...
no? La filla torna que es troba malament, la Judit, i com el fill la troba, té febre i va buscar gent i no troba ningú. I o sigui, com estan tots dos... com pateix, no? Com busca la gent i no la troba. Llavors ell pensa que ha de morir, no? Perquè ell agafa la peste, que és el que hi havia en aquell moment. I ell, o sigui, això és totalment fora de lloc, no? Ell es vol canviar per sa germana. La nit es fa i es canvia perquè la malaltia d'ella passi a ell i ell es curi. I el que ha dit la Dolors abans, la dona només es preocupa perquè és ella la que està malalta i ella cura tothom.
Sí.
Però ella també havia pensat, sempre havia pensat que en la seva mort hi havia només dos fills, per això no s'esperava que sortissin bessons. Llavors, esclar, aquí és
sí,
una mica però, demostrar que quedaran dos, no?
Sí, bueno, les certeses. Diu, les certeses l'han abandonat, en un moment determinat. Diu, perquè tot, o sigui, ella sempre sap tot, abans de que passi. Però hi ha un moment que hi ha coses que no les sap i allò la desconcerta de tal manera que no sap què li passa. I penso que hi ha un tema aquí que potser l'hauríem de... que és referent a el que diu ella, de que la culpabilitat... Ella se sent culpable perquè diu... O sigui, quan neixen els bessons, ella està... La nena, pobreta, està a punt de morir. I el noi surt perfecte. Llavors ella sempre està molt preocupada per la nena, per la Judit, per la feble. Diu, i amb ell l'he descuidat. No me l'he mirat. Potser si l'hagués mirat més, m'hagués donat compte abans, saps? O sigui, aquest fet de dir, em sento culpable, això passa a vegades amb
sí,
famílies,
sí.
En el qual si hi ha una persona que té més dificultats, abandonem a vegades els del voltant que ens pensem que estan sans.
I que ja millor, tiren.
Sí. Això ha passat
sí.
moltes vegades.
Sí, sí.
Moltes.
Jo conec moltes famílies que en un moment determinat han tingut una desgràcia en la persona que no s'esperaven. Per què? No ho sé. Perquè ens descuidem de mirar-la? No. No. Això, vaja, seria absurd. Sí. Però, vull dir...
I una cosa del llibre que, bueno, a part d'això, el que volia comentar és el de les puces. O sigui, com es transmet la peste, que també ho narra molt bé. O sigui, és tan curiós perquè sembla...
És inversemblant, si ho segueixes...
Sí, però, esclar, és que aquí quasi parlen les puces, no? Com aquell que diu, la puça que salta del mico al... el grumete, no? Aquest que porta, que va a buscar algo amb una, com entre el vaixell, com encomana l'altre, com va... Això porta mercaderies que van cap a Murano, una del poble de Stranford, que demana les sals aquestes per fer els seus tins i tal, com la puça entra allà dintre, queda, però després de l'obrir-la...
O sigui, fa tot un seguiment exhaustiu.
Viatge de les puces. Sí, sí. Vull dir, de com es transmeten,
que sí,
no?
Que és fàcil, eh? Vull dir, que ella el fa molt així, però vull dir, seria segurament més senzill. Penso, inclús. Vull dir, no, a vegades
però jo ho he trobat molt curiós, perquè dedica un tros del llibre a això, el seguiment de la malaltia, de com es va escampar, que realment es va escampar per tota Europa, no? Com va arribar?
Jo diria, i ara em saltaré una cosa del que esteu parlant ara, jo ja penso que hi ha la descripció de la relació que tenen ells dos, és una relació...
L'Agnès i el Shakespeare.
Moderna. O sigui, jo he fet una lectura una mica bèstia, potser. A veure, dos persones potents, cadascú amb les seves
ganes. En diferents àmbits.
S'estimen molt, però si ell es queda a Stanford, no farà res. I si ella va a Londres, tampoc. I aleshores arriben a un equilibri, eh? I penso que, a veure, com una família, diguem-ne, d'aquestes discontínues que tenim en aquest moment al nostre país i al nostre món, que hi ha parelles que són discontínues i que no vol dir que no s'estimin, però que potser quan estan junts un es menja l'altre i, canvi, si estan a distància i en tant es troben, això tampoc no cal dir-ho, però, vull dir, o sigui, una mica el fet de dir, si tu, tots dos junts, no podem ser tots dos el que volem ser, potser sí que no està malament que cadascú, que seria ideal que tots dos poguessin fer el que volen fer allà, però perquè ell en un moment determinat diu, vine a Londres. I ella diu, no, perquè la Judit no aguantaria la vida, o sigui, la brutícia, perquè el camp, tot i ser... veure, és un segle XVI, XVII, vull dir, ja sabem què passava, però en el camp potser era més fàcil de viure. En la ciutat es vivia molt, clar, no hi havia desaigües, no hi havia... A veure, no cal explicar-ho, perquè més o menys tothom sap una mica.
Devia ser un famer a Londres.
Devia ser una cosa horrorosa. Bueno, allò que deien, no, aigua va.
Sí, sí. Sí.
Paf, ja està.
Ja està.
O sigui, clar, i ella li diu, no, és que no pot ser, no? Llavors, aquesta mena de... Clar, també hi ha la mort del fill, que això també els separa més. Perquè si no, inclús la noia, la filla gran, la Susana, hi ha un moment que pensa, ostres, que hi hagi alguna malaltia, que tanquin els teatres a Londres, que així el pare vindrà. Hi ha un moment que ho diu, i penso, hòstia, clar, la nena l'admira el pare, perquè es veu que hi ha un bon... I llavors ella té necessitat del pare. I ells, com quan ell ve de Londres, ella al començament... Jo, aquesta relació, a mi m'agrada molt com ho descriu, perquè d'entrada... No és allò dels braços oberts, ja has arribat de Londres. Vull dir, que es netegi primer de Londres.
És que arriba, o sigui, un
que moment... Que es tregui. Que... I llavors, com que ella té premonicions, ella diu, ui, quantes dones que l'han tocat. S'ha de netejar, això. I fins que no... Llavors, això està molt ben descrit, o sigui, ho entens molt com ho...
És que la Judit també n'hi ha un moment que diu que el pare no vol venir per no veure'm amb mi perquè tinc la cara reflexada,
això,
no?
Això també ho diu. Sí.
O sigui, no em vol veure perquè li recordo massa a l'altre, no?
El
diu, això no és veritat, li diu la Susana, perquè t'estima. I és més, amb l'obra, quan l'Agnès ja va a Londres a veure l'obra, la persona que representa Hamlet, és idèntic, té les faccions del seu fill, o sigui, l'ha buscat i ella doncs, veu, el meu fill ara seria així, tal com es veu aquí, no? Però sí. Jo penso que el que tu deies, tots dos són feliços a la seva manera. Ell no podia viure sense l'art, sense escriure, i ella pues, ajudava tothom, perquè al principi quan ell es tanca, vull dir, el dolor és tan gran quan mor el fill que es tanca l'habitació, no vol ajudar ningú, tant li fa el que passi a tothom, però després pues, bueno, es renova i ella és feliç amb les seves abelles, vull dir, feliç relativament, la mort d'un fill vull dir, no ho superarà.
En el fons és una novel·la que és de dones. O sigui, hi ha el Shakespeare, per una banda, el germà de potents homes, potents, hi ha el Shakespeare com el marit, pare, fill, etc, perquè hi és tot, i per una altra banda hi ha el germà d'ella, que sempre li dona suport.
Sí.
Que sempre, i ella, quan té algun problema, sempre acut el seu germà. O sigui, el germà és el seu apoi.
El seu baluar.
El seu baluar, sí. La seva referència. Ella va allà.
L'obra, la història, és deliciosa.
Sí.
és ficció, però tan i tan ben documentada i tan ben escrita...
Hi ha les descripcions... Hi ha un moment... Hi ha gent que diu que potser hi ha moments que es fa pesat, que a la gent que no li agrada massa les descripcions, perquè no és una obra que vagi lenta, ràpida, més aviat és lenta. Jo diria que si algú se la vol llegir, li recomanaria tranquil·litat i temps, perquè no te la pots llegir una pàgina i deixar-la. Has de tenir una estona, perquè si no, no hi entres. Però són llibres que volen tranquil·litat i silenci.
I que t'absorbeixen.
Clar, sí. No les pots llegir en qualsevol lloc. No ho sé, eh? Vull dir, sí. Sincerament, no ho sé. Ara, bueno, jo la recomano molt i molt, eh? Sí.
La Pilar ha descobert la Maggie O'Farrell, la Dolors ja la coneixia. Ens recomanes algun altre llibre d'ella?
Sí, jo la vaig conèixer perquè em va caure a les mans, no sé com, el llibre que es diu Aquest deu ser el lloc, es diu. Aquest deu ser el lloc. Que és una... És una obra que no puc explicar perquè la veritat és que fa tant de temps que la vaig llegir que no recordo. És una mica, o sigui, la història d'una família i ella, com a... I ara penseu que fa, la vaig llegir, que deu fer 7 o 8 anys. Bueno, no, 7 no, mira, exactament 7, sí. Perquè quan va sortir, el 2017. És la història, una mica ella busca el seu referent fins que el troba i diu, aquest deu ser el lloc. Faig una cosa molt petita.
Ja està bé, una pinzellada. I l'últim llibre de Maggie O'Farrell, que ho està petant des de l'any passat, és El retrat de matrimoni, que també està agradant molt i molt.
Molt. Sí.
Ho llegirem.
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies per compartir aquesta lectura i parlar d'aquesta Anglaterra del segle XVI-XVII, de Shakespeare, d'aquests personatges tan potents. El llibre es titula Hamnet i l'autora és Maggie O'Farrell. Pilar Dolors, d'aquí a un mes seguim parlant de lectures.
Seguirem parlant de lectures, i tant.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Ens encaminarem al flash de 11:45 amb Cool Heart, en versió bossa nova. When things go wrong, when the scent of a lingers and temptation strong, cold, cold heart, hardened by you. Some things looking better, baby, just passing through. Oh, no, 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 no. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, 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 no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it hid. Oh, no, no, cold, no, no. Cold heart, hardened by you. Something's looking bad.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest últim flash informatiu del matí al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El setè seminari d'història del Penedès, organitzat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, posa la mirada en l'associacionisme cultural al Penedès des de l'època medieval fins a l'actualitat i intenta afrontar el repte de la manca de relleu generacional en el sector. Les sessions s'inauguraven divendres 20 d'octubre amb la participació de Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Josep Anton Calvet, responsable de la secció d'història, i d'Àngels Dalmau, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. Per abordar un dels reptes principals que té l'associacionisme cultural, que és la manca de relleu generacional, el primer dia de les jornades, David Natcher, politòleg i professional de la joventut, va fer una conferència sota el nom Relleu Generacional Associatiu, Realitat o Mita. La jornada també va comptar amb una conferència anomenada L'associacionisme històric al Penedès, a càrrec de l'historiador i president de l'IEP, Ramon Arnabat. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos enceta el projecte Fils de Vida per recuperar la memòria històrica de les dones al municipi. La iniciativa pretén recuperar el testimoni de les veïnes com a protagonistes de diferents etapes o episodis de la història local i oferir les seves vivències i la mirada femenina dels esdeveniments. Fils de Vida inclou un treball d'investigació i l'enregistrament dels testimonis en vídeo per tal de crear un fons audiovisual que serveixi per donar forma a la memòria oral del municipi. La primera investigació del Fils de Vida s'ha centrat en les dones i la Guerra Civil i es presentarà el proper dijous 2 de novembre a les 6 de la tarda a la Societat La Margaridoia. Es creen càpsules patrimonials per conèixer més Cunit. La primera fase d'aquest projecte compta amb un total de 12 càpsules documentals. Aquestes càpsules sobre la història i el patrimoni de Cunit són una manera innovadora d'arribar a tots els públics amb l'objectiu de divulgar el valor històric de diversos racons de Cunit que encara són desconeguts per molta gent. A través de petits resums audiovisuals de 90 segons, acompanyats de text, imatges d'arxiu i filmacions, s'expliquen històries com el jaciment Íber del Fondo del Roig o el búnquer de la Guerra Civil, entre d'altres. Amb aquesta iniciativa es tracta d'arribar a tots els públics, especialment el més jove, amb un format més avantguardista. Joan Soler, regidor de Patrimoni, explica que aquesta novetat està en la línia de continuar difonent els actius del municipi a tothom. És fonamental conèixer la història i també el valor patrimonial, comenta. La primera fase d'aquest projecte compta amb un total de 12 càpsules documentals. La Guait s'acomiada aquest cap de setmana de Torrelavit. Aquesta setmana continuen les activitats al Parc de la Font de les Pubilles de Torrelavit, al voltant de la Guait. Divendres a 6:15 de la tarda es durà a terme la xerrada tècnica Quan obrim l'aixeta, amb professionals i tècnics per reflexionar sobre l'estat de l'aigua al municipi. Dissabte, de 10 del matí a 12 del migdia, se celebrarà un taller d'identificació de macroinvertebrats aquàtics sota el nom Descobrim l'estat ecològic del riu. I a 6:15 de la tarda es farà una xerrada diàleg sobre el paisatge vitivinícola i tas de vins. La Guait s'acomiadarà diumenge a partir de la 1 del migdia amb el monòleg còmic de conclusions a càrrec de la nimfa del camí del riu Marina Mestres.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Cada dijous finalitzem el programa amb música. Avui de la mà de Domenys Ràdio i Lourdes Meronyo i la secció A tot volum sobre grups dels anys 70, 80 i 90.
A tot volum.
I avui parlarem d'un dels grups de hard rock britànic més importants d'aquest país i que van tenir molta ressonància durant la dècada dels 80 del segle XX, deixant-nos joies musicals que encara recorden avui dia. Estem parlant de Whitesnake.
Thank you.
Whitesnake és una banda anglesa de hard rock formada a Londres el 1978. El grup es va formar originalment com la banda d'acompanyament del cantant David Coverdale després d'abandonar Deep Purple. Encara que la banda va aconseguir ràpidament la seva pròpia identitat, Coverdale és l'únic membre constant al llarg de la seva història. Durant els seus inicis, Whitesnake va gaudir de molt d'èxit al Regne Unit, Europa i al Japó, encara que a mitjans de la dècada de 1980, no obstant això, Coverdale s'havia proposat obrir-se pas en el mercat nord-americà, on el grup continuava sent irrellevant. Amb el suport del segell estatunidenc Geffen Records, Whitesnake va llançar dos àlbums que van aconseguir conquistar el públic estatunidenc i afirmar a la formació dins del panorama musical internacional, adoptant un aspecte més contemporani similar a l'escena glam metal de Los Angeles, que es van fer tan popular en aquells moments. En la següent dècada, el grup va sofrir diversos parèntesis d'inactivitat fins al 2003, on Coverdale va reunir una nova formació per a celebrar el 25è aniversari de la banda. Des de llavors, Whitesnake ha llançat 4 àlbums d'estudi més i ha realitzat nombroses gires per tot el món. Temes com l'amor i el sexe són comuns en les lletres de Whitesnake, que han estat criticades pel seu ús excessiu d'insinuacions sexuals i dobles sentits. Whitesnake ha estat nominat per a diversos premis durant la seva carrera, incloent-hi millor grup britànic en els Brit Awards de 1988. També han aparegut en les llistes de les millors bandes de hard rock de tots els temps per diversos mitjans de comunicació. Al febrer de 1978, David Coverdale i el guitarrista Mickey Moody van formar Whitesnake. La resta de l'alineació inicial inclouria el guitarrista Bernie Marsden, el baixista Neil Murray, el bateria Dave Dowle i a Brian Johnston en els teclats. Al juny d'aquest mateix any sortiria a la llum el seu primer treball, un EP titulat Snake Beat, sota el nom de David Coverdale's Whitesnake. El primer àlbum de la banda sorgiria a l'octubre de 1978 sota el títol de Trouble. D'aquest treball sorgirien diversos temes que es transformarien amb el pas dels anys en clàssics com Take Me With You, Trouble i una versió de Night Tripper de The Beatles. El seu major èxit en aquesta etapa inicial l'aconseguirien amb l'àlbum de 1979, Love Hunter, que contenia temes com Walking in the Shadow of the Blues i Medicine Man. Encara que l'àlbum més memorable d'aquesta època seria Ready and Willing, de 1980. Amb l'edició d'aquest disc, arribarien pel cap alt de les llistes amb temes com Full for Your Loving i Blind Man. Aquest tercer àlbum va aconseguir el número 6 en les UK Album Chart, a més de convertir-se en el primer àlbum de la banda a entrar en les llistes Billboard dels Estats Units.
Trouble's knocking.
Després de l'èxit aconseguit pel seu anterior àlbum i d'un disc en viu que es va convertir en disc de platí per superar les 300.000 còpies venudes al Regne Unit, Whitesnake va afrontar el seu quart àlbum amb molt d'optimisme després del suport incondicional de cada vegada més seguidors. A principis de 1981, Whitesnake va començar a gravar el seu quart àlbum d'estudi. El disc resultant, Command Getting, va ser llançat el 6 d'abril de 1981. Aquest treball li va donar al grup la seva posició més alta en les llistes del Regne Unit, assolint el número 2. Aquest mateix any, l'àlbum va ser certificat or. El senzill Don't Break My Heart Again també va arribar al número 17 al Regne Unit. Temps més tard, David Coverdale va dir que aquest va ser el seu àlbum favorit d'aquesta primera època. L'esgotament i els problemes financers per la mala gestió del seu mànager John Coletta va deixar la banda en una situació de desànim i preocupació. En aquest context, es va presentar el seu següent àlbum de Whitesnake, Saints and Sinners, llançat el 15 de novembre de 1982. Va obtenir el número 9 al Regne Unit i es va posicionar en un bon lloc en 8 països més. Aquest treball va rebre crítiques mixtes excepte per dues cançons, Crying in the Rain i Here I Go Again, cançons que després es convertirien en grans èxits del grup. Després de la publicació d'aquest àlbum, la banda es va prendre un temps de descans provocat per les diferències entre els integrants i una malaltia de la filla de Coverdale. Ben entrat l'any 1983, Whitesnake va reprendre la gira d'aquest àlbum per Europa i el Japó amb una alineació totalment renovada i on David Coverdale quedaria com únic líder. Al gener de 1984 van llançar el seu sisè àlbum d'estudi, Slide It In, i va ser el primer a ser publicat als Estats Units. Aquest treball al Regne Unit va rebre crítiques mixtes, mentre que als Estats Units va tenir un relatiu èxit. L'àlbum homònim Whitesnake, titulat 1987 a Europa i Serpents Albus al Japó, va ser llançat el 30 de març de 1987 a Europa i el 7 d'abril a Amèrica del Nord. Va aconseguir el número 8 al Regne Unit, mentre que als Estats Units va aconseguir el número 2 en la llista Billboard 200. En total, el disc va arribar a les llistes de 14 països i ràpidament es va convertir en el més reeixit comercialment de la carrera de la banda, venent més de 8 milions de còpies només als Estats Units. El seu èxit també va impulsar les vendes de l'anterior àlbum, Sliding In, a més de 2 milions de còpies als Estats Units. Els senzills Here I Go Again i Is This Love van assolir el número 1 i 2 respectivament en el Billboard Hot 100. Al Regne Unit, tots dos van aconseguir el número 9. L'èxit del disc va ser ajudat per la gran difusió dels seus videoclips que Whitesnake va rebre en MTV. L'àlbum va ser generalment ben rebut pels crítics, encara que les crítiques al Regne Unit van ser menys favorables, amb Coverdale sent acusat de vendre's a Amèrica, la qual cosa ell va negar rotundament. Off the Tongue és el 8è àlbum d'estudi de la banda i llançat el novembre de 1989. El disc va aconseguir el lloc número 10 en el Billboard 200, sent el seu últim treball notable en aquesta llista. Tres senzills van ser llançats de l'àlbum, Full for Your Loving, The Deeper the Love i Now You're Gone. Tots ells van ingressar al top 40 del mainstream Rock Tracks i The Deeper the Love i Full for Your Loving van arribar al top número 5. Aquest treball ha venut més de 4 milions de còpies al voltant del món. Durant l'enregistrament del disc, la banda va ser reformada en la seva gairebé totalitat, amb David Coverdale com a únic supervivent, després de diversos problemes de convivència entre els seus membres. Encara que aquesta alineació no va durar molt de temps, separant-se el 1991. En 1997 publicarien Restless Heart, el qual causaria un impacte mínim en comparació amb les expectatives i ni tan sols seria editat als Estats Units. Després d'aquest fred acolliment, Coverdale decidiria desarmar la banda i continuar la seva carrera com a solista. Gairebé 10 anys després, l'abril de 2008, Whitesnake llançaria el seu desè àlbum d'estudi titulat Good to be Bad, on tornaria a les seves arrels musicals amb temes com a Fall in Love, Good to be Bad i Best Years. A diferència dels anteriors treballs, colliria molt bones crítiques i restabliria parcialment el nom de la banda en el rock internacional. Sad. I keep pulling myself down. març de 2011, la banda llançaria un nou àlbum després de 2 anys. El títol del nou disc era Forevermore i va ser publicat en una edició especial anomenada Snake Pack a través de la revista Classic Rock i es va posar a la venda el 25 de març, 3 setmanes abans del seu llançament comercial. Aquest àlbum va ser rebut amb crítiques generalment positives. El 29 d'abril de 2015 es va publicar The Purple Album, el 12è àlbum d'estudi de la banda. Conté noves versions de clàssics de Deep Purple, de l'època en què David Coverdale era el cantant de la banda. El disc va debutar en el número 87 de la llista Billboard 200. Al maig de 2019, Whitesnake va publicar el que és el seu últim àlbum d'estudi titulat Flesh and Blood. Amb aquest àlbum, la banda tornava a les seves arrels al hard rock dels anys 80.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Whitesnake. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb l'últim senzill de la banda, publicat el 14 d'abril de 2023, Call on Me. Adéu-siau.
Amb el rock dur i contundent dels Whitesnake posem punt i final a aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa aquest dijous 26 d'octubre. Gràcies per ser-hi i demà ens retrobem de 9 a 12.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.